L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, dia 19 de setembre, destacarem... Les Terres de l'Ebre preparen un pla d'acció per beneficiar-se del Barcelona World. El Parc Natural del Delta de l'Ebre renova l'acreditació amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. El govern sosté que fixar un cabal ambiental suficient és vital per atenuar el canvi climàtic al Delta de l'Ebre. Detinguts dos homes pel robatori de garrofes i l'agressió a un pagès a la seva finca de Masdenverge. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'anunci del macroprojecte turístic i d'oci Barcelona World que l'empresa Veremonte vol impulsar al costat de Port Aventura s'ha vist a les Terres de l'Ebre com una oportunitat de negoci per reactivar l'economia del territori. La proximitat del lloc on s'ubicarà la inversió ha fet que la delegació del govern a les Terres de l'Ebre hagin dissenyat un pla d'acció perquè el territori es beneficiï tant durant la construcció de les 6 àrees temàtiques que es preveuen com durant el seu funcionament. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, explicava en què pot beneficiar-se el territori amb la construcció i funcionament del projecte turístic i d'oci Barcelona World. Xavier Pallarès.
Pensem que és una oportunitat per a reactivar el que és el sector de la construcció. Sabeu que a Terres de l'Ebre hi ha municipis molt a prop de Port Aventura que hi ha tradició de que sortia i surt gent a treballar arreu del país. Per tant, és una oportunitat de cara al sector de construcció que tenim aquí a casa nostra. És una oportunitat per a reactivitar altres aspectes industrials, tots relacionats com podria ser, per exemple, el moble de la Sénia i tantes coses, no únicament el moble de la Sénia. És una oportunitat per a impulsar o donar de més valor a l'impuls d'infraestructures, algunes immediates que se n'ha parlat molt i algunes posteriors, com pot ser desencallar vies de comunicació pendents, les pressions que s'han de continuar fent pel tema de l'autovia, ne seria un, accelerar vies de comunicació que estan en execució, millora d'infraestructures ferroviàries i la millora del transport públic. Nosaltres el que voldríem, la nostra voluntat, és que si tenen que vindre aquesta quantitat de visitants en aquest futur parc o en aquest futur complex, bàsicament entre el que és Tarragona, la zona de Tarragona i Terres de l'Ebre, que hi hagi una fluïdesa com pot ser hi hagi actualment entre Tarragona i Barcelona.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, assegurava que si el territori s'apropessin només un 1% dels 10 milions de visitants que es preveuen a Barcelona World, ja estarien satisfets i que l'Ebre ofereix actius que poden atreure a aquests turistes. Xavier Pallarès.
Un dels nostres objectius, si d'estos 10 milions, un 1%, un 1% vingués a Terres de l'Ebre, un 1%, que això dius, hosti, és que un 1% és que és no res. Sobre 10 milions, un 1% vingués i se n'aprofités de les potencialitats de Terres de l'Ebre, escolta, nosaltres xampany i pastes, esvenits. Per tant, jo estic segur que cada vegada és més que la gent del turisme de sol i platja, cada vegada també tenen més interès, els propis russos, no? O un tio de Barcelona que escolta, va a Salou o a Cambrils. Jo estic segur que aquesta persona, quan coneix els atractius d'aquí de Terres de l'Ebre, pues, li situïs, el parc natural, d'un de l'altre, les vies verdes, pues, bueno, tot aquest potencial l'hem de ficar. Com ho hem de fer? Pues, assentar-nos tots. Qui? Empresa d'ocupació, territori, agricultura, ensenyament, comissió d'industrialització que ens englobe absolutament tot, Universitat Rovira i Virgili i Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. Fem-ho. O sigui, lo no ja el tenim. L'experiència ja la tenim. Les infraestructures les comencem a tindre.
L'objectiu és que el macroprojecte permeti reactivar el sector de la construcció i del moble, així com impulsar infraestructures pendents com l'autovia A7 i la millora de la connexió ferroviària.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre renova l'acreditació amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. L'informació ens l'amplia des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha renovat per primera vegada la seva acreditació amb la Carta Europea de Turisme Sostenible per un període de 5 anys que s'estén fins al 2016, segons la comunicació oficial feta pel Consell de la Federació Europarc. Aquest serà el segon període consecutiu amb la carta que va obtenir per primera vegada l'any 2007. Aquesta renovació culmina els esforços del Parc Natural i de totes les entitats i empreses integrants del territori per a renovar el seu compromís amb la sostenibilitat i la planificació del turisme al Delta. Cal destacar la importància de la metodologia de treball que comporta tenir aquesta acreditació perquè permet ser un instrument de coordinació de totes les accions que es desenvolupen al territori i al mateix temps una eina de participació que garanteix que tothom es senti implicat al voltant d'un projecte comú que és desenvolupar un espai d'una forma sostenible i amb criteris identitaris. Escoltem el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
El Parc Natural reedita l'acreditació com a espai carta. És un certificat, bueno, una acreditació que atorga la Federació Europarc, en aquest cas a tots aquells espais naturals que treballen conjuntament amb els empresaris i les entitats locals en pro de desenvolupar un turisme més respectuós, més sostenible a l'espai. L'any 2007 ens van donar la primera acreditació i ara, fruit del treball que es va fer a finals de tardor hivern de l'any passat i inicis de la primavera, els agents del territori es va presentar un nou dossier de candidatura a la Federació Europarc i ara recentment ens han donat la contesta oficial de que renovem l'acreditació per 5 anys més. Les principals actuacions que tenim previstes en aquests propers 5 anys a desenvolupar anirien vinculades a l'ordenació dels usos, tant al riu com a la línia costa del Delta, intentar també crear noves rutes i equipaments, i així com també millorar l'aspecte de creació de producte i comercialització de nous productes turístics, que és un dels elements que l'altra vegada ens van quedar curts, no vam saber, no vam tenir l'oportunitat d'acabar d'aplicar. Així també doncs, continuar treballant en la valorització i la promoció dels nostres productes locals i continuar en els temes de formar i sensibilitzar tant a la població local com la visitant.
El lliurament de l'acreditació es durà a terme el proper 25 d'octubre a Genk, Bèlgica, on enguany se celebra la conferència anual de la Federació Europarc, en el transcurs de la qual està prevista també una cerimònia especial per celebrar el centenar de parcs que han estat acreditats fins ara amb la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El govern sosté que fixar un cabal ambiental suficient és vital per atenuar el canvi climàtic al Delta de l'Ebre. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic celebrava a Amposta la primera de les 7 reunions arreu del país per recollir opinions i elaborar l'estratègia d'adaptació al fenomen. Fixar un cabal mínim ambiental suficient per al tram final de l'Ebre és un dels aspectes fonamentals que ha de permetre atenuar i reduir la vulnerabilitat del Delta de l'Ebre davant els efectes previstos del canvi climàtic com l'increment del nivell del mar i la reducció de les precipitacions. Aquesta crònica ens l'amplia des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així ho ha constatat el director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Salvador Samitier, en la primera de les 7 jornades obertes a la participació que l'ENS organitza arreu de Catalunya per recollir opinions i propostes amb l'objectiu de definir l'estratègia catalana d'adaptació al fenomen. Aquesta reunió celebrada a Amposta, juntament amb el Pirineu, el Delta de l'Ebre està considerada la zona més vulnerable de Catalunya davant del canvi climàtic. Samitier ha recordat que si en les condicions actuals el cabal del tram final ja és insuficient, si es produeix un increment del mar encara ho serà més. Per tant, cal plantejar polítiques de cabals de manteniment del riu per a l'aportació de sediments. Així ho explicava el responsable de la conferència.
El tema dels cabals ambientals de l'Ebre és un element fonamental per reduir la vulnerabilitat d'aquest entorn. Si no aconseguim uns cabals de manteniment del riu i amb els sediments suficient, la vulnerabilitat del delta serà molt més elevada perquè el que està fent el canvi climàtic és incrementar el nivell del mar i, per tant, afegir més pressió de la que en aquests moments estan tenint. Per tant, és cabdal al definir una bona política en quant a aquest aspecte. L'estratègia no va més enllà en aquests moments. És possible que, quan un cop aprovada En el següent pas, que serà un pla d'actuació, aquí sí que hi haurà d'haver una definició més pràctica, més important.
Cal dir també que en el cas de les Terres de l'Ebre i del Delta, en concret, aquest plantejament podria introduir també una reflexió sobre el model de desenvolupament urbanístic general de la costa i en una zona sensible com el Delta de l'Ebre, on l'increment del nivell del mar i la subsidència podrien obligar a replantejar actuacions futures. Escoltem a Sami Tier.
És obvi que una zona en la qual tenim un increment del nivell del mar i una subsidència, doncs caldria fer un replantejament de quin és el desenvolupament urbanístic, més que res per no posar-nos en una situació de més risc de la que en aquests moments estem tenint. I per tant, doncs sembla lògic intentar evitar fer aquelles projeccions urbanístiques que ens situen en una situació de més feblesa de la situació de partida que tenim.
La trobada d'aquest dimarts, en la qual van participar una vintena de representants, institucions locals, entitats, empreses i particulars, el Consell Comarcal del Montsià, va posar sobre la taula un conjunt de mesures que permetin atacar el problema del canvi climàtic també des de la perspectiva de l'actuació territorial, identificant els impactes no només futurs, sinó els que ja s'estan observant i definint també estratègies per esmorteir aquests possibles efectes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra van detindre dos homes de nacionalitat espanyola, Joel RR, de 22 anys i veí d'Amposta, i Agustí CC, de 27 anys i veí de Reus, com a presumptes autor del robatori amb violència i lesions que va patir un pagès a la seva finca de Masdenverge. El passat dia 13 de setembre, el propietari de la finca, Lluís Porta, veí de la Galera, va ser apallissat brutalment quan va sorprendre dos homes que li robaven les garrofes i els va instar a descarregar el fruit de la furgoneta. Com a conseqüència de l'agressió, Porta va patir diversos traumatismes a la cara i en un dit, així com un tall al cap, pels quals continua ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La investigació policial oberta pels Mossos arran d'aquests fets ha portat a la detenció dels dos homes aquest passat dilluns. Un d'ells, Joel RR, ja tenia antecedents policials. Està previst que en els pròxims dies passin a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que si no hi ha eleccions anticipades al Col·legi Jaume Balmes, podria tirar endavant properament el seu projecte d'ampliació. El director del Centre Escolar de Santa Bàrbara diu que ha canviat la tendència de la procedència dels alumnes nouvinguts, majoritaris ara, de Barcelona i Rodalies. Josep Roig.
Doncs el curs escolar al Col·legi Públic Jaume Balmes de Santa Bàrbara va començar amb normalitat, segons informava el director del centre, César Rocha, que, tot i estar de baixa, ens transmetia la informació facilitada pel cap d'estudis del col·legi. Rocha ens explicava que aquest curs el Col·legi Públic Planer l'ha començat amb 380 alumnes matriculats, tot i que el nombre pot variar, ja que al decurs de l'any solen produir noves matriculacions. En aquest sentit, afegia que darrerament s'ha notat, però, un canvi de tendència en quant a la procedència dels nous matriculats, fins ara majoritàriament magrebins, sud-americans o de l'Europa de l'Est, mentre que ara procedeixen de Barcelona o zones properes a la capital. Venen aquí perquè suposadament tenen feina, deia no massa convençut el director del col·legi.
Sí, ara més aviat estem dient més que res nouvinguts són gent que a lo millor estan a Barcelona o la part de Barcelona i venen per aquí. Venen per aquí, se suposa o es podria suposar que ja tenen feina i es venen aquí per feina i es col·loquen aquí per la feina que tenen, se suposa.
El Col·legi Jaume Balmes de Santa Bàrbara, que aquest passat mes de juny va celebrar el seu 25 aniversari, pateix problemes de capacitat, per lo que els diferents responsables, tant del centre com de l'Ajuntament, fa temps estan lluitant per aconseguir l'ampliació de l'escola. Roig deia a la nostra emissora que la resolució d'aquesta demanda podria estar a prop, sempre i quan els darrers esdeveniments polítics, en referència a les aspiracions independentistes de Catalunya, no provoquen unes eleccions anticipades i, per tant, un possible canvi dels responsables del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre, amb els que sempre hi ha hagut una bona sintonia per mirar de trobar solucions a l'ampliació, que si bé no seria amb el projecte inicial, sí que almenys podria donar un respir al problema que genera la manca d'espai al centre.
Home, ara de moment mos hem d'esperar una miqueta, a veure com està, deixem passar uns dies, a veure com evolucionen els aconteciments, perquè bueno, també estan possiblement ens podem trobar en alguns fets aliens a nosaltres, com poden ser millor unes eleccions anticipades, que això podria dificultar el procediment que s'està seguint. Te puc dir que s'està treballant i bastant en el tema, i que podrien haver algunes notícies positives sempre i quan a nivell electoral la cosa no canviés. O sigui, si tot evolucionés tot com ara està, possiblement tindríem alguna grata notícia sobre finals d'any. Des de que es van incorporar a la nova direcció dels serveis territorials a les Terres de l'Ebre, Toni Martí i Francesc Benet, des del primer dia estem treballant, i els dos tenen molt d'interès en que, pensa que Toni Martí havia sigut inspector d'aquí, coneixia la realitat, i s'està treballant perquè es pugui fer una ampliació d'això, que possiblement no serà l'ampliació que en un principi estava programada, però jo crec que també pot quedar bé tal com s'està pensant.
Finalment, César Roig valorava el problema que pot significar les noves mesures emprades per ensenyament en matèria de substitucions, i que en el cas de les baixes per malaltia o altres, aquestes no seran cobertes fins al cap de 15 dies, amb els contratemps que pot significar per a la qualitat de l'ensenyament, ja que durant aquestes dues setmanes seran els mateixos mestres del centre els que tindran que fer-se càrrec de substituir els companys que estiguen de baixa. Actualment, el centre escolar de Santa Bàrbara compta amb 30 professionals docents, un i mig menys que l'any passat, deia César.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Serveis informatius de Mute.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que la capital del Montsià inicia per primer cop a la història estudis universitaris. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament, Tomàs. Avui s'ha inaugurat oficialment, en la presència del secretari d'Esports de la Generalitat, Ivan Tibau, i de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, el curs universitari del Centre d'Activitats Físico-Esportives d'Amposta. L'acte, doncs, que ha començat al migdia, ha estat presidit per l'alcalde d'Amposta, com dèiem, pel secretari de l'Esport. Aquest és un dia històric per a l'ensenyament d'Amposta, que tindrà per primer cop estudis universitaris. La majoria dels més de 30 alumnes matriculats són de les Terres de l'Ebre, però també n'hi ha dels Països Catalans, tal com explicava el responsable d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz.
Home, la gran majoria són gent de les Terres de l'Ebre, però també hi ha gent matriculada a Lleida, hi ha gent matriculada del nord de Castelló, hi ha gent matriculada del sud de Barcelona. Jo, inclús, no sé com han quedat al final el tema de matriculacions, però van vindre alumnes de Mallorca per passar la selectivitat, les proves d'accés aquí.
Cal dir que demà tindrem més informació sobre aquest acte d'inauguració del primer curs universitari de la ciutat d'Amposta, un curs que s'impartirà aquest primer any a la residència d'esportistes amb una trentena d'alumnes.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat per aquesta tarda una sessió informativa sobre la millora de la formació de les persones amb l'objectiu de millorar l'accés al mercat laboral i a feines més qualificades. Una regidoria d'acció social que, un any més, posa en marxa els cursos de català per a adults a Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania del nostre Ajuntament, que, continuant amb la línia d'actuacions ja iniciades durant el curs passat i amb la finalitat d'ajudar les persones a millorar el seu nivell acadèmic per tal de facilitar la seva inserció en el mercat laboral, ha engegat el projecte Aprova, amb l'objectiu d'apropar la formació general als ciutadans i ciutadanes, oferint-los les eines necessàries per cursar estudis reglats. Aquest projecte forma part del programa Nous Temps, Nous Reptes, un conjunt d'accions que s'estan planificant des de la regidoria per tal d'ajudar a les persones del municipi a potenciar les seues aptituds i habilitats per tal de poder reincorporar-se al mercat del treball o millorar la seua situació laboral. Des del convenciment que la millora del nivell educatiu de les persones suposa obrir-los les portes a llocs de treball de major qualificació. Amb aquest motiu i amb aquest objectiu, des de la regidoria s'ha organitzat una sessió d'orientació i informació relacionada amb l'educació, la formació i els recursos i serveis que tenim al nostre municipi, una sessió informativa que s'ha previst per aquesta tarda a partir de les 8 a l'edifici de Serveis Agraris, a l'Avinguda Catalunya número 64. D'altra banda, cal dir també, i encara parlant d'iniciatives relacionades a este inici de curs amb la Regidoria d'Acció Social, que un any més es posen en marxa els cursos de català per adults al nostre municipi. Cursos de diferents nivells, com el nivell A o coneixements orals per a estrangers, curs de nivell B o grau elemental, el curs de nivell C o grau mitjà i el curs de nivell D o grau superiors. 4 nivells que en diferents horaris, de dilluns a dijous, des de les 7 de la tarda i fins a les 10, depenent evidentment del grup de cada nivell, podeu cursar al nostre municipi en unes classes que començaran a partir del dia 1 d'octubre a l'aula que el nostre ajuntament té a l'entresol de l'Ajuntament, al carrer Miquel Figueres, número 12 d'Alcanar. Prèviament a l'assistència a aquests cursos, evidentment, tothom ha de formalitzar la inscripció, unes inscripcions per a les quals justament estos dies és obert el plaç, concretament des del passat dia 17 i fins al 27 de setembre. Per a informació i inscripcions, podeu passar per les oficines del nostre ajuntament en horari d'atenció al públic.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa que fotògrafes de la Cala mostren els seus 5 punts de vista. El Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar acull l'exposició 5 punts de vista fins al 22 de setembre. L'horari de visita és de dilluns a divendres de 9 del matí a les 2 de la tarda. També es pot visitar dissabtes i diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre. Olga Tomàs.
5 fotògrafes de l'Ametlla de Mar, Montserrat Margalef, Maria Isabel Pérez, Rosa Rebull, Maripau Álvarez i Júlia Silva han realitzat una exposició que porta per títol 5 punts de vista. I és que aquestes fotògrafes de la Cala ofereixen una amalgama d'imatges amb diferents motius, des de paisatges fins a fotografies urbanes. Dani Boquera és el tècnic de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
El que us trobareu és el treball de 5 fotògrafes del municipi, Serrat Margalef, la Maripau Álvarez, la Maria Isabel Pérez, la Rosa Rebull, la Júlia Silva, que mostren una mica el seu treball fotogràfic, cada una amb el seu estil, la seva temàtica. És una exposició que es va inaugurar el passat dia 8 de setembre, que just ara fem estar l'última setmana, el dia 22, és l'últim dia que es pot venir a visitar.
Una de les membres del grup de fotògrafes, Júlia Silva, explica com sorgeix aquest treball conjunt.
Bueno, pues van començar en un destaller que fa Xavi Soler aquí a l'Ametlla. Van començar a fer un curset, mira, per casualitat, de passar el rato, i allà nos van conèixer totes i nos va agradar tant que hem format aquest grup i des de llavors pues, anem fent cursos i fotografies, diu, sin punt de vista, perquè recollint fotografies de diversos puestos. Jo particularment, a mi el que més m'agrada és la natura. Llavors el que més tinc són paisatges de natura i aus.
La mostra es va inaugurar el 8 de setembre i estarà oberta al públic fins al 22. L'horari de visites de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda. També es pot visitar dissabtes i diumenges, de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'exposició Els punts de vista es va estrenar a l'Hospitalet de l'Infant i ara aterrat a l'Ametlla, però no acaba el seu recorregut. I és que, segons Silva, es preveu que es traslladi a Tortosa i Cambrils els propers mesos.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, des del Canà Ràdio Domènec Ramal, ens parla de curses de muntanya, ja que el canareu Adolf Aguiló, de l'agrupació excursionista del Canà, va guanyar el passat cap de setmana la primera Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada, una dura prova de 90 quilòmetres de recorregut per les muntanyes de Prades, una prova en la que un altre canareu, Juan José Oliva, va ser el segon classificat. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, parlem també avui de qüestions esportives i més concretament de curses de muntanya. Ho fem per referir-nos a la prova d'aquesta Ultra Trail, la primera edició de les muntanyes Costa Daurada, que el passat cap de setmana es disputava al voltant de la població de Prades. 250 atletes en total van competir en les quatre modalitats d'una cursa que en la seva categoria màxima i masculina, amb un duríssim recorregut de 90 quilòmetres de distància, va tindre guanyador canareu Adolf Aguiló, de l'agrupació excursionista d'Alcanà, seguit també com a segon classificat d'un altre canareu, en este cas de l'equip La Fuma, Juan José Oliva. Com dèiem, Adolf Aguiló en categoria masculina i Olga Mancó en femenina es van proclamar vencedors el passat cap de setmana d'aquesta primera Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada, un esdeveniment esportiu on els esportistes s'enfrontaven corrent a peu a molts quilòmetres en funció de la cursa escollida. La cursa estrella, la de 90 quilòmetres de distància, era o completava un recorregut que sortia i acabava a la població de Prades i que transcorria per municipis o, en este cas, termes municipals de serres com les d'Albarca, Cornudella de Montsant, Vilaplana, La Mussara, Albiol, Alcover, Mont-ral i Capafonts. També hi havia una modalitat més curta de 46 quilòmetres que sortia des de Vilaplana i resseguia l'última part, podríem dir, de la cursa llarga. A més, també des de Prades es van disputar dues curses de muntanya, una de 20 quilòmetres i una altra de més popular, una marxa de 10. Com dèiem, el canareu Adolf Aguiló va ser el guanyador, invertint 11 hores i 15 minuts en guanyar aquesta prova. En segona posició i a 26 minuts de distància entrava el segon classificat, el també canareu de l'equip La Fuma, Juan José Oliva, amb un temps d'11 minuts 42 segons. Per darrere d'ell i a 6 minuts entrava el tercer classificat, Jordi Pàmies. A la cursa absoluta, la dels 90 quilòmetres i en categoria femenina, com dèiem, la guanyadora va ser Olga Mancó, que de bon començament ja es va destacar del grup i va liderar la prova en tot moment, fent un temps de recorregut de 13 hores, 10 minuts, 46 segons, traient més de 6 hores a la segona classificada, que va ser Mar Alzina, una Mar Alzina que entrava juntament a la meta amb la tercera classificada, Mònica Trupita, totes dues completant un temps de 20 hores i 2 minuts.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.